Vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita. Ui, ja estàvem aquí discutint i ens hem vet aquí amb el micròfon baix i tot, eh?
La...
Ja teníem ganes, avui tenim tantes ganes de parlar.
Bueno, és que vull informar els nostres audioespectadors que la tertúlia ha començat fa uns minuts.
Sí, correcte. Bon vespre, bueno, bon vespre, Josep.
Hi som.
Què tal, com esteu? Jo informo que avui tot el dia migranya per culpa d'aquest temps que fa, així que es pesa, però ara ja m'heu animat en un moment.
Si al començament de la tertúlia et fa mal el cap, al final no sé què et passarà.
No, home, no.
No cridis per això, no cridis tant.
No, no cridaré.
Com l'altre dia.
No. Ben, deixem-me també saludar a tothom que ens està seguint des de casa, benvinguts. Bon vespre a aquells que ens esteu veient ara, bon dia a aquells que ens veureu demà un altre dia, perquè no sé si heu mirat aquells, els comentaris...
Sobretot aquells que ens veuen des de la Catalunya Nord.
Aquells que ens veuen a Catalunya Nord, i tant.
Vols dir des de França.
Exacte. Segons el PSOE, França.
Segons el PSOE, França.
Bueno, ja estem adelantant una de les coses que parlarem d'aquí una estona abans, per això deixem-ho dir, que com sempre que podeu comentar a YouTube, que podeu comentar a Twitter amb el hashtag Tertúlia Proscrita Crispació. Però voleu anar a parlar de la Catalunya Nord? Voleu anar a parlar de la polèmica? Doncs parlem-ne, comencem per aquí. Com deia, no? Avui, bueno, com deia, no, com insinuàvem per aquí, avui hi ha hagut una nova polèmica amb el director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà. No és la primera, i em sembla que no serà l'única, perquè realment, déu-n'hi-do, Christopher Daniel Pearson, jo és que no sé com es pronuncia el nom, perdó.
Pearson.
Es diu Pearson, sí.
Trobo Pearson.
És bastant de Pearson, sí. Bueno, tenim el vídeo, perquè...
Tenim potser... el vídeo, sí, sí, sí. Avui he comparegut al Parlament per fer front a algunes de les polèmiques que ja l'havien acompanyat des del seu nomenament, com dic, no és la primera, i però lluny d'aclarir-nes, n'ha generat una altra. L'escoltem, Aleix.
Pel que fa a la denominació del territori, l'estat francès només reconeix la denominació Pirineus Orientals. I nosaltres, des de la delegació, o almenys jo com a director general, he de conservar la neutralitat institucional. I llavors, en un territori que no és Espanya, jo crec que per respecte hem de respectar la denominació oficial de l'Estat. I en aquest cas és Pirineus Orientals. També he de precisar que Rosselló tampoc és una denominació oficial de l'Estat francès, només existeix Pirineus Orientals pel departament i Occitània per la regió.
Algú li pot explicar a aquest home per què és director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà? Vull dir, si nosaltres no hem de respectar França, és que no entenc res. També ha dit, entre altres coses, que Catalunya no es parla català. Vull dir, imagina't tot plegat quina és la situació. I...
Vull dir que per què tenim la casa aquella?
Clar,
en aquests moments, per tenir aquest personatge, per què no ens estalviem el seu sou? Perquè per neutralitat institucional i per respectar l'estat francès, que tanquin, que ens estalviem tots el seu sou, com a mínim el seu sou. Segurament els que treballen allà encara fan feina pel país, però aquest personatge, que plegui i ens estalviem el seu sou, el dediquem a altres coses millor invertides. Perquè és que, clar, si allò no és Catalunya Nord, no cal que hi tinguem una delegació, no cal que hi tinguem una casa de la Generalitat. És que no té cap ni peus.
Jo, com ha dit en Baños, el primer que vull dir d'aquest senyor és que és un repipi.
Un repipi
que ha anat allà a explicar-nos no sé què. Podria haver dit tranquil·lament mi, en el departament no sé què, soc un endollat del PSC, com tants endollats que no he treballat en la meva vida, cobro un pastissal de tots vosaltres i me la repampinfla tot plegat. I jo estic amb ell. O sigui, jo... Vull manifestar-me a favor d'aquest personatge, perquè aquest personatge ens serveix per veure la dimensió del govern de la Generalitat. Aquest tio no és ningú. Aquest tio serà un endollat pel motiu que sigui, perfecte.
No, va fer una campanya, però, vull dir, PSC, no? És a dir, el seu currículum és haver fet campanya pel PSC.
Clar, però és que el que ens està dient... És a dir, si aquest senyor diu això, ens està informant de primera mà, i per això cal agrair-li, de quin és el capteniment del govern de la Generalitat en relació a la Catalunya Nord i a tot el que té a veure, en general, amb la seva visió de país. És a dir, mentre Salvador Illa avui estava a Madrid dient que Catalunya havia de liderar Espanya, aquest senyor estava al Parlament de Catalunya dient que la Catalunya Nord no existeix i que és França. Jo insisteixo, ara ens podem, i crec que és bo, no? Fotre-li canya a aquest tio, més que res, ja que li paguem el sou, com a mínim que ens doni vidilla per esbatussar-lo, però no podem perdre de vista que aquest senyor està allà perquè hi ha un govern de la Generalitat que va accedir a la presidència de la Generalitat i a fer-se amb el control de tota l'estructura amb els vots d'Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que hem d'apuntar cap a on hem d'apuntar. Insisteixo, recordeu tot el gran debat que va haver quan Esquerra Republicana es debatia entre votar a favor de Salvador Illa o no votar? Mm-hmm. Doncs, en realitat, el que s'estava debatint era que hi hagi gent en l'estructura del govern trencant, no negant, trencant, perquè aquestes coses trenquen o afebleixen la unió i en aquest cas, amb Catalunya Nord. Bueno, pues no, és a dir, no era simplement el dia d'anar a votar i fer president Salvador Illa, era posar el país en mans de la monarquia espanyola. Punto.
Que és això el que hem vist. Curiosament, el govern d'Illa ha fet coses per fer veure que ell, el català, l'importa, etc, com donar diners a la Bressola, o... És a dir, que també fins i tot contrarresta la campanya que estan fent de no, nosaltres el català ens importa, tenir una persona... És a dir, tu vas a visitar la... Salvador Illa va visitar la Bressola, no? Que mai abans un president socialista ho havia fet, i... Però, en canvi, té una persona allà, que és qui s'hauria d'ocupar de la Bressola dia a dia, que nega i diu que no pot dir Catalunya Nord, per una banda, i després diu que el català no es parla quan hi ha unes escoles com la Bressola i altres escoles públiques que fan una feinada perquè el català continuï viu a la Catalunya Nord. Per tant, com s'entén això?
De fet, és un perfecte indocumentat, perquè a la Catalunya Nord, en senyalitzacions oficials i en documentació oficial, es fa servir regularment, per exemple, la denominació País Català.
Correcte.
Vull dir que ell ve a dir que només pot dir Pirineus Orientals i és mentida. És un perfecte ignorant.
És més jacobí que jacobinistes, no? Quasi. Però jo retornant a...
Sí, si tu vas per Catalunya Nord, ara perquè jo crec que la majoria dels que ens escolten ho sap, però si tu no estàs habituat a anar per Catalunya Nord, a Catalunya Nord, tu, quan passeges per allà, hi ha més senyeres pels puestos que aquí. Hi ha moltes banderes franceses també, sí, és cert, però tu vas pels puestos i hi ha més senyeres que aquí.
Veig que aquí algunes persones pregunten qui és aquesta persona, etc. He de dir que en el seu moment, quan el govern de Salvador Illa... Com li vas dir la setmana passada que la gent li va agradar?
Governillo.
Governillo, no?
Però va dir ell, va dir l'Havana.
No, no sé. No, tu vas dir Governillo i jo vaig dir Governilla.
Bueno, el Governillo, a partir d'ara. Com va nomenar aquesta persona com a nou director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà,
era un perfecte desconegut.
Era un perfecte desconegut. Nosaltres, recordo, buscar informació i ens va costar molt. De fet, l'Opbou va preguntar durant la compareixença de premsa de Paneke i ho van defensar perquè té orígens francès, malgrat que ha nascut a Cervera, i perquè...
Francès que no català, diguéssim.
Francesc, sí.
No té cap vincle amb Catalunya Nord.
No, Francesc, ha estudiat uns pares són francesos, crec, i ell ha estudiat...
Però no nord-catalans, són francesos.
No, francesos. I ha estudiat a París, vull dir que ja em diràs... és a dir, res acredita que tingui cap relació, ni laboral, ni personal, ni acadèmica amb la Catalunya Nord. I Paneke ho va justificar dient perquè és una persona d'origen francès, però que a més parla fins a 9 llengües diferents i coneix geogràficament la zona on ha desenvolupar la seva tasca. una justificació completament absurda en aquell moment. I recordar que aquesta persona ja ha tingut altres polèmiques, una de les quals, per exemple, és que per primera vegada, i mai havia passat abans, a la casa de la Generalitat a Perpinyà va enviar una felicitació de Nadal en francès. Només en francès. És veritat que després ella avui ha dit no, al cap d'una hora la vam enviar a català. Bueno, perquè es va generar una polèmica a les xarxes, perquè la Julieta Orinyà es va queixar i tothom se'n va fer ressò i, per tant, ell pensava només enviar-la en francès.
Aquell noi, jo insisteixo en posar de manifest el caràcter sistèmic d'això. És a dir, les paraules d'aquest noi ens recorden que el procés d'espanyolització que està executant el PSC és brutal. És, diguéssim, una plantilla que en altres llocs ho fa el PP, aquí, per qüestions politològiques, diguéssim, i per com està constituït el país, aquí ho fa el PSC. Però és que fa el mateix. Fa el mateix, perquè si parlem de llengua, on és el conseller de política lingüística, per exemple, no? Que era una de les grans raons per les quals es donava suport a aquest govern. No, tindrem un conseller que mirarà per l'idioma. Bueno, aquí ho tenim. Escolta'm...
No sé si has vist avui un tuit piulet d'en Peyu, sí. que justament citava el conseller Vila, perquè el Peyu es queixava, que no és la primera vegada que es queixa, de que quan agències de comunicació o de màrqueting que es posen en contacte amb ell per fer algun tipus de publicitat per la Generalitat,
li escriuen
en castellà, arribant a posar Generalitat de Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Bueno, pues... Jo insisteixo, és a dir, nosaltres a Catalunya...
És a dir, no mantenen ni el nom, però...
Nosaltres a Catalunya veiem, ostres, mira el que passa al País Valencià, Mason i Vox, mira el que passa a les Balears. Escolta'm, aquí està passant el mateix. I el fet de que qui ho estigui executant sigui el Partit Socialista de Catalunya no ho canvia en el més mínim. I no vull sentir ningú
sí,
dient que amb els altres
el
seria
el
pitjor.
Polibó.
Bueno, de fet, això ja passava... Això el Peyu es va queixar ja amb Esquerra Republicana, eh? Vull dir que tampoc és una cosa només del PSC.
Bueno, és que el PSC arriba a fer-se amb els comandaments del poder gràcies a Esquerra Republicana. Per tant, dit això, hi ha moltes qüestions a posar sobre la taula. Per exemple, el llibre d'estil de TV3 es parla explícitament de Catalunya Nord.
Sí.
Escolta'm, o canviem el llibre d'estil de TV3 o fem fora aquest senyor, una de dues. I si canvien el llibre d'estil de TV3, caldrà obrir aquí un debat de... És a dir...
De fet, jo no corresponsalia a Catalunya Nord.
Per això, però vull dir, en el llibre d'estil parla de que la ràdio i la televisió nacional de Catalunya han de referir-se a Catalunya Nord, per tant...
No donis idees, que encara canviaran.
Bueno,
encara veurem... Encara,
no, Josep...
Tenim pues... el mapa del temps, que encara és una cosa digna de TV3.
Bueno,
jo crec que és l'única cosa digna que hi ha de TV3, el mapa del temps.
Però jo crec que potser el que ens cal és una confrontació oberta, perquè te van posant el mapa del temps mentre s'ho desfan per l'altre costat.
Tu vols que mani Vox Espanya, eh? Ja et veig venir.
Clar, no?
Tu vols que governi
clar,
Vox Espanya.
Clar, no.
Perquè contra Franco vivíamos mejor.
Jo el que vull dir, no faci broma amb això, jo el que vull dir és justament que...
155 perpetu i revolució.
És que és un 155 i després en parlarem
però,
o no, o parlarem en una altra ocasió.
El principal problema, ara mirem el mapa sencer, el principal problema de la Generalitat és que mana el PSC, que és una delegació del PSOE, sí o no? Mm. Però si el PSOE, els partits independentistes, el tenen agafat pels ous, no hi ha cap problema.
Però és que no el tenen agafat pels ous, és el problema.
Ah, no?
Costa, no.
Perquè, clar, si la Generalitat,
dia,
en Salvador Illa i companyia, és una simple delegació, una simple sucursal del PSOE, i el PSOE el tenen segrestat als independentistes a Madrid, no hi hauria d'haver cap problema.
No, clar, jo dic que no, perquè, per exemple, aquesta setmana s'ha vist, clar, no?, amb el traspàs integral de Rodalia, que havia de ser el traspàs ja, que, com tot, un traspàs integral...
El traspàs, és que clar, el traspàs és una paraula polisèmica.
Ja, ja, però...
Traspàs també, perquè ens entenguin, també és sinònim de morir-se. De mort, diguéssim, no? Per tant, el traspàs de
Rodalies... Rodalies fa temps que ha traspassat.
Però, Rodalies, però els treballadors convoquen una vaga i ja s'acaba. Vull dir, ja Esquerra arriba a la corca. No, no, vale, d'acord, aturem això 2 anys.
És que, clar, és que hem de respectar les condicions laborals dels treballadors. Els drets laborals dels treballadors, un dels drets allò inalienables dels treballadors de Renfe és ser espanyols. Yeah. És poder tenir una mobilitat laboral a Espanya.
Però tot això no ho hauríem d'haver pensat. És a dir, abans d'anunciar aquest traspàs integral i tot el que han fet durant aquests mesos, no hauríem d'haver pensat tots aquests problemes que ara són conscients i que ara ens expliquen?
No.
Perquè la meva sensació és que no tenien... Perdó, ja m'estic enfadant, Però anava a dir... És que la meva sensació és que no tenen ni puta idea, i perdó per la paraulota, però que de cop els hi diu, de cop els hi diu, bueno, és que per fer el traspàs hem trobat tot això, i no saben ni com afrontar-ho, no saben ni com gestionar-ho.
Aquests
com...
dies circulaven uns piolets per la xarxa, que els he trobat boníssims.
Piolets també és una paraula polisèmica.
Que eren, eren les entrevistes aquestes que va fer en Quim Nadal fa 15 anys, parlant, ja... Rodalies ara són conscients que tenen un nou amo. Es referia a la Generalitat, ell era el conseller en aquell temps. Clar, no poden al·legar ignorància. No, perquè, és a dir, això de Rodalies...
Creus que no és ignorància? És que jo començo a pensar que és ignorància.
No, els hi perdonem la vida d'aquesta manera.
Jo estic convençut que la qüestió funciona d'aquesta manera. Pacten amb el PSOE una presa de pèl. I en comptes d'acceptar, quan es posa de manifest que el PSOE els pren el pèl, en comptes de reconèixer que el PSOE els pren el pèl, el que fan és intentar-nos prendre el pèl a nosaltres. I vendre'ns una moto que no se'l creuen ni ells. I aquesta és la dinàmica de sempre. No? Pactes amb el PSOE una cosa que saps que no la complirà, i quan es demostra que no la compleix, llavors, en comptes d'admetre que t'han pres el pèl, el que fas és intentar prendre-li el pèl a la gent.
Per això dic que és ignorància, perquè igualment ho trobo ignorant. Si tu ja saps que prendre el pèl, per què vens que...
Vale, però
per què
vens que llavors, ignorància de qui? O sigui,
d'Esquerra Republicana, aquest cas, i de Junts, és a dir, en Esquerra Republicana en aquest cas, perquè estem parlant de Rodalia, amb immigració de Junts.
Jo creia que parlaves d'ignorància del PSC, que no, el PSC sap perfectament el que està fent.
No.
Però també penso que tampoc serveix
ignorància
alegar...
Ignorància dels partits independentistes que pacten unes coses i després diuen és que ara hem vist que no ho podem fer perquè els treballadors tenen dret
ells també ho saben perfectament. El que passa que com que no tenen cap pla i no tenen cap d'allò, l'única sortida que els hi queda és fer creure que això és possible. És a dir, per això són els principals aliats del PSOE i de Salvador Illa, perquè no poden fer cap altra cosa que defensar Salvador Illa. I mentre defensen Salvador Illa, i perdó perquè te robo el tuit que has fet, l'única manera de justificar aquesta connivència total amb el PSOE és barallar-se entre ells per veure qui ha estat més profundament enganyat pel PSOE. No? I si vols desenvolupar, perquè és un tuit teu aquest, però quan l'he llegit dic, és això?
Bueno, és la paradoxa que com més competeixen, ja sé, perquè després ho diuen, home, però és que en Rufián ha insultat molt fort, sí, ja ho sé, en Rufián ha insultat molt fort, però quan tu mires les polítiques que fan, els pactes que fan, com més s'assemblen les seves estratègies, més necessitat tenen de barallar-se i diferenciar-se i gesticular per fer veure que no és el mateix el que fan. Però, clar, qualsevol que s'ho miri amb una mica de perspectiva, dius, és que estan fent el mateix. Estan pactant amb el PSOE, en grunes, i estan gesticulant i generant polèmiques i cortines de fum per fer veure que el que han aconseguit és important. Perquè, clar, com que el llindar, per això és el que el gran drama que tenim, no? Que el llindar de les expectatives de qualsevol pacte que es fa amb el PSOE és tan baix que simplement, si és del PP s'enfaden i els barons del PSOE s'enfaden, això ja és símbol de que és un bon pacte. No? I encara que sigui una merda punxada en un pal, com deia el Polònia, com que els espanyols s'enfaden, vol dir que és bo. Yeah.
Sí, d'alguna manera, jo abans pensava, preparant-me la tertúlia, perquè pensava, clar, és que al final he titulat aquesta tertúlia Crispació independentista a Madrid, no?, per aquestes baralles que s'han vist al Congrés espanyol. No sé si ni baralles, perquè en realitat crec que anava més...
Escenificacions, no?, potser...
No, anava a dir, perquè Junts no ha obert quasi bé la boca, vull dir que és més rufián atacant, però bueno, per tonteries, perquè al final, si ha dit rata, sí, és a dir, tot són tonteries, però el que volia rufián era que no acabessin parlant del que estàvem parlant nosaltres, però que al final que les tertúlies anessin sobre això i no sobre el traspàs i sobre si era ignorància o no era ignorància, és a dir, que acabessin parlant de les tonteries i no de l'important i del que afecta la gent, perquè la gent continua havent d'agafar cada dia el tren i cada dia és més caòtic tot plegat, cada dia hi ha més problemes tot plegat, i llavors clar, dius, ostres, és que realment potser el que volen és que ens quedem amb les tonteries que ells estan discutint i no amb l'altre.
Jo crec que podríem recuperar cronologies i hemeroteques i cada vegada, diguéssim, que el PSOE els deixa amb el cul a l'aire ben destapat, insulten molt fort algú o fan alguna barbaritat molt grossa perquè es parli de lo que han fet, de l'insult que han proferit i no de lo brut que tenen al cul.
Sí, potser trobarem un patró.
Hi ha un patró, no, jo estic afirmant que hi ha un patró. Que en Rufián sempre fa sortides de to d'aquestes quan se li veu el cul que li queda a l'aire.
Sempre. Segurament.
Això,
el que passa que moltes vegades, això. Tot això sí que és veritat. A banda
tot
de...
comença, també és veritat, que a veure, dius, clar, no s'han insultat, però vull dir... tot comença perquè els de Junts li fiquen el dit a l'ull perquè ha votat en contra d'una proposta seva.
Sí, ara l'Aleix ens posarà la foto. Oi, Aleix, mira, tot comença això amb un tuit de Josep Maria Cruzet que diu: avui s'ha aprovat la tramitació de la nostra llei contra l'ocupació que impulsen des de Junts i que ha defensat na Marta Madrenas. Qui s'ha oposat a la lluita contra les ocupacions? Esquerra, Bildu i Comuns. I posem a la foto això de votació. La resposta de Gabriel Rufián, que és la que es va viralitzar, era una emoji d'una rata. Tot plegat. Començava aquí el primer moment de crispació.
Jo...
Ja no hem parlat de la votació de les ocupacions.
Clar, no és veritat, tens tota la raó.
La qüestió que...
Que no sé si tampoc si era el més rellevant del món, però en tot cas, ningú n'ha parlat.
Tu abans deies, efectivament, que és Rufián que li diu rat, els altres no han dit res. Jo aquí m'he enfadat moltíssim, per exemple...
Bueno, els altres han dit, però els altres trobo que... És a dir, sí, el diputat de Junts... ataca Esquerra. Bueno, no sé si això és un atac. És dir, ells han votat una altra cosa.
Jo podríem...
Trobo lògic els partits...
És a dir, solia, hi havia un temps en què els de Junts li deien, o li dèiem, en primera persona, a Esquerra, quan investia presidents d'espanyols a canvi de res, els hi dèiem botiflers i traïdors i que s'estaven pixant damunt l'1 d'octubre i que això... Però clar, ara això ja no cola, perquè ara ho fan tots, això. I aleshores es barallen per altres coses. Però vull dir que hi ha hagut una època en què des de Junts s'ha estat molt dur amb la política que feia Esquerra a Madrid.
Amb raó.
Amb raó. El que passa és que ara fa el mateix.
Política.
Clar. Llavors, per això... Jo me'n recordo, per exemple, aquella ignomínia...
I, de fet, hi ha una cosa... perdona. Però hi ha una cosa que a mi em toca molt els nassos. I, a més, a vegades hi ha de gent... És que... Per què poses Junts al mateix sac i per què no sé què? Per què els critiques quan no s'ho mereixen? I, escolta'm, no, sí, jo vull fer una crítica a Junts. Jo estic molt emprenyat amb Junts per una cosa. Perquè no els hi perdonaré mai que hi hagi coses que fan... que hagi de sortir en Rufián a criticar-los i jo hagi d'acabar estant d'acord amb en Rufián. Això no els ho perdonaré mai. És a dir, en Rufián, una de les coses que deia és que Junts criticava els seus pactes amb el PSOE perquè no els podien fer ells. Que si Junts pogués fer els mateixos pactes que feia ell amb el PSOE, no els criticarien. Doncs mira, tu, em toca molt els collons que tingui raó. En Rufián no hauria de tenir mai raó. I aquí té raó. I això em posa molt de mala llet.
Crec que això és la primera vegada que passa en aquesta tertúlia on algú diu que en Rufián té raó. Això...
No, posa molt, però em posa tall, molt de mala llet.
Aquest no tall no li posis, a Twitter.
Perquè... El pirançarem. Segur que a Rufián li agradarà.
Jo això una mica en aquesta línia anava en el sentit de... recordeu quan Rufián va contestar a la resposta, a la pregunta de Javier Negre, em sembla que era, aquest de l'extrema dreta, aquest periodista de l'extrema dreta, i va fer això de... estos que se creen
James Bond.
James Bond y se reunían con la gente equivocada, o sea, señalando directament gent que estava sent perseguida, gent de Junts, que estava sent perseguida en la causa aquella dels soldats russos. Això era imperdonable i això era evident que tu podies estar d'acord amb uns o amb uns altres, però això era una línia vermella de dir, estàs col·laborant amb la repressió contra catalans. Vull dir, punto. Això era... El que passa és que ara la batalla s'ha transformat radicalment i també la situació, el panorama. És veritat, com dius tu, que els dos partits que es reclamen hereus de l'1 d'octubre i de l'independència han entrat en la mateixa dinàmica amb maneres diferents.
Jo crec que són desheretats, ja, en aquestes
alçades. Amb maneres diferents i amb maneres de fer i tons... I el que vulguis, és veritat, però estem en aquesta situació. Jo crec, em fa l'efecte que si fem una mica, obrim una mica el focus, a tot això li queda ben poc. A tot això li queda ben poc, perquè li queda ben poc a Pedro Sánchez, perquè li queda ben poc a que la gent continuï donant suport a aquest... És a dir, no, és tan té tan poca substància el debat i les baralles i que jo no sé com, però la gent de Catalunya desconnectarà d'això. Una gran part ja ha desconnectat, però a ningú li importarà les batalles de Junts i Esquerra. I dit d'una altra manera, cada dia li importen menys les batalles de Junts i Esquerra, perquè les batalles de Junts i Esquerra, en realitat, malgrat que cada un de nosaltres, jo no posaré... per el que deia abans, no? No posaré a Rufián en el mateix punt que, jo què sé...
És que, clar...
Que Marta Madrena...
Bueno, ara... És que en Rufián està en el fons del pou de merda. I, clar, hem de nedar en la superfície de la merda perquè en Rufián està al fons. I ja som diferents d'ell. Escolti'm, no. Tots estan dins el pou de la merda, uns al fons del tot i els altres nedant en superfície, però tots nenen dins la merda.
Doncs jo i això, tinc esperança que tot plegat ens apropa a deixar enrere això, perquè això ni li fa bé al país, ni li... Mentre tot això passa, el PSOE, el PSC, la monarquia espanyola i Espanya en general... guanyen a Catalunya. Per tant, quan abans passi això, millor. Per on sortirem? No ho sé. Jo crec que una de les tasques que ha... No? El sobiranisme i l'independentisme català, una de les tasques és repensar i preparar-se i rearmar-se ideològicament per la següent fase. Perquè això... Jo, avui quan parlàvem de la tertúlia i dels temes que dic... Ostres... No sé si ho has dit tu o ho he dit jo, o has dit tu, però de dir, ostres, això, un altre cop, no?
Guai, te'l costa.
És el disbanyat, ha dit. El que hem de fer, i és possible, jo no sóc pessimista ni derrotista, ni ho veig tot negre. Jo crec que tenim tot el que cal i la força del país, i tenim encara prou gent per sortir del pou. Però, clar, és a dir, jo vull... reivindicar la necessitat de rebel·lar-nos contra aquesta gent que li agrada remolcar-se en el pou. I que, al final, ens baixen el nivell a que, ja, al final, com passa a Espanya, no? A vegades el PSOE ve a dir, m'heu de votar a mi, no? El senyor Sánchez, Pedro Sánchez, m'heu de votar a mi, per què? Perquè jo no sóc el PP. Home, però què faràs? No, no, m'heu de votar a mi perquè jo no sóc el PP. Sóc millor que el PP. Però, escolta'm, acabes de pactar...
Amb el PP.
Amb el PP, la reforma de la justícia, acabes de pactar l'armament aquest que es vol fer ara, tot això. Les coses importants sempre les pactes amb el PP. No, 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 m'heu de votar perquè jo no sóc el PP. Vale. Doncs aquí ara estem en el punt de que hem de votar una merda punxada en un pal perquè no és en Rufián. No? És a dir, no, 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 escolta'm, jo sóc una merda punxada en un pal, però en Rufián és pitjor. Per tant, m'has de votar a mi. Doncs escolti'm, no, escolti'm, jo no votaré una merda punxada en un pal per molt... per molt dolenta que sigui l'alternativa. O sigui, ens hem de rebel·lar contra això, perquè és que si no, ens van rebaixant el nivell de les expectatives. Al final, t'has d'acabar conformant amb una merda punxada en un pal perquè hi ha coses pitjors. Doncs escolti'm, no.
Val, deixa'm xutar la pilota així, fora del camp. I abans ho has dit mig en broma, però ara, quan estava pensant... és veritat, no?, que el, potser el gir de la truita serà quan definitivament el PSOE perdi el poder a Espanya, no?, i Salvador Illa caigui, perquè caurà, perquè Salvador Illa no tindrà cap... Creus que... que és l'horitzó.
Tu calla, que en Salvador Illa encara pactarà amb el PP i Vox al Parlament, que tenen majoria.
Bueno, hi ha algunes coses que les han pogut aprovar.
Per això, vull dir que després d'investir-lo, aquesta és l'altra gran equivocació d'investir en Salvador Illa, és que si mai li retires el suport,
ell pot
mirar cap a la seva dreta i aguantar el govern.
Alguns comentaris,
Què diu la gent? Sí. Ara t'ho va dir.
Ens hem animat o no?
Sí. La Roser Castellví diu: per mi les batalles de Junts i Esquerra em fa l'efecte d'uns actors còmics que fan plorar i deixo d'escoltar aquestes imbecilades. I el meu cor diu: fora. Una mica el que venies a dir tu, Albano, no? Sobre això que deia ara l'Albano, no? El Marc Casolà diu: li queda poc a Sánchez, ja veurem com no, que arribarà a final de mandat i tornarà a governar, en aquest cas. No estava d'acord amb el que deia l'Albano. I ERF, tot això és una comèdia i nosaltres mirant-la tan tranquils i cofolls, ells aprofitant temps i nosaltres el perdem.
Home, tranquil i cofoi no, jo no estic ni tranquil ni cofoi.
No, jo crec que cal denunciar la distracció. És a dir, jo no vull entrar en si els bons són els uns. És a dir, si s'estan barallant, jo ja entenc que es pot ser, és impossible ser pitjor que en Rufián. Jo ja ho entenc, perquè jo també ho penso. No? És a dir, però clar, el llindar del que és acceptable no pot ser en Rufián.
No ens el pot marcar Rufián.
No, no ens el pot marcar ell, perquè ell està ja en el fons del pou de merda. Per tant, escolti'm, no, si ens arrossega el fons del pou de merda, ja ha guanyat ell igualment. Per tant, jo ja entenc que potser algú es conforma amb no votar en Rufián. Qualsevol cosa que no sigui en Rufián ja li pareix acceptable. Jo crec que els independentistes no ens podem conformar amb res menys que l'1 d'octubre. Jo almenys sóc d'aquests. Jo, per menys que l'1 d'octubre, no, que a mi no hi comptin.
Dic, en Rufián no només va dir això de rata, va dir altres coses. Estic d'acord amb el que diu el Jordi Camps, La política d'avui són polèmiques que duren un dia, tuits bala cada 5 minuts, Matrix. I estic d'acord, però ens toca parlar una mica de la política d'avui nosaltres, perquè en aquesta tertúlia es tracta d'això i per tant tampoc ens podem inventar el que passa al llarg de la setmana. Així que, si us sembla, recuperem el vídeo de Rufián on què deia dins de l'hemicicle del Congrés espanyol.
Senyora Nogueras, rodes de premsa amb la bandera d'Espanya no, però ficar els seus amics a empreses espanyoles sí, això sí. I senyalo directament a la dreta catalana. A la dreta catalana. Se n'aprofiten. Imaginin la impunitat mediàtica i digital que té aquesta gent per matxacar-nos a nosaltres pel traspàs de Rodalies, per negociar el traspàs de Rodalies, mentre fiquen els seus amiguets al Consell d'Administració de Renfe.
És a dir, els que defensaven fer campanyes bé, ara diuen que els altres els matxaquen de forma digital. És això?
Clar, aquest vídeo també és polisèmic.
No, és que clar, és que és el que dèiem abans.
Clar, Txell,
és que, suposa... És que, a veure, comentar el que diuen Rufián, clar, és que, a més, ens poses un parany, perquè, és a dir, en el suposat cas que digués alguna cosa que fos veritat, no el podem defensar. No? És a dir, aquesta és l'altra gran contribució per destruir la política d'en Rufián, que és que quan ell diu una cosa que és certa, ningú pot fer-li cas, perquè és qui és. No? És a dir, per tant, ara, diguéssim, la tendència de moltíssima gent, clar, si això ho diu en Rufián, a tothom ha de sortir, diguéssim, a defensar que Junts hagi proposat gent al Consell d'Administració d'Empreses Espanyoles. Perquè com que és en Rufián el que diu que està malament, aleshores nosaltres hem de dir que està bé, perquè si no estaríem d'acord amb en Rufián. No? És això que deia abans, ara. O sigui, no els hi perdonaré mai que em facin estar d'acord amb en Rufián. Això no.
Vale, doncs llavors, anem per part. Rufián se referia al... com es diu? Hi ha una persona...
Ah, no, Rufián primer es referia el que deia exactament, deia rodes de premsa amb la bandera d'Espanya, no. Es referia en aquest moment que passava aquesta setmana al Congrés. L'eix al vídeo, sí, com puguis. És això... És una cosa relativament habitual que fa Nogueras. L'única aquesta vegada Antena 3 la gravava i es viralitzava això perquè a la premsa madrilenya bueno, li va crispar una mica que decidís atendre els mitjans al passadís perquè hi havia unes banderes a la sala de premsa, on hi havia una bandera espanyola a la sala de premsa. Per una banda... es referia a això, Rufián, no? I per l'altre, que entenc que és el que anaves a dir tu, Albano, no? Diu Rufián acusa Junts de col·locar els seus amiguets, no? D'alguna manera.
Sí, es referia a... que havia
una primera part, en general, dels consells d'administració d'empreses espanyoles,
sí, no,
que aquí n'hi ha una llista.
Diu Renfe.
I després especifica en Renfe. Sí.
Que és?
Renfe és Eduard Gràcia.
Eduard Gràcia.
És un economista que precisament l'Assemblea fa uns mesos iniciava una campanya denunciar...
Jo conec, és una persona que respectada i que se'l considera, té molt bona consideració i estima de la gent de l'ANC, perquè de fet es va presentar, va ser secretari nacional, va presentar-se a les últimes eleccions al secretariat i ha col·laborat amb campanyes, en xerrades, vull dir, em sembla que no fa un mes que va fer l'última xerrada en una territorial de l'ANC parlant del tema d'infraestructures i rodalies i tot plegat.
És una persona que sap sobre el...
I és una persona experta, és un professor de la universitat.
De fet, a VilaWeb l'hem entrevistat.
Exacte, que jo l'hem llegit tots a VilaWeb, amb una expertesa del tema, ha publicat llibres, i per tant és una persona sobre la qual, d'entrada, ningú tindria cap crítica, diguéssim, no? El que després a tots ens agafa una miqueta a contrapeu és enterar-nos de manera estranya, perquè ningú ho ha explicat, o simplement un dia entrar a la pàgina web de Renfe i veure que és membre del Consell d'Administració de Renfe. I llavors, com que ningú ens ha explicat quan l'han nomenat, per què l'han nomenat, qui l'ha proposat, per què ho ha acceptat, què pretén fer allà, clar, tothom pot fer les seves teories, les seves especulacions, i en Rufián pot fer aquestes estracanades que deixen tothom una mica sorprès.
La qüestió... cosa és que els últims mesos sí que hi ha hagut diverses persones pròximes a Junts que han tingut diversos llocs en empreses estatals. Miquel Calçada a Ràdio Televisió Espanyola, a Eduard Gràcia a Renfe, Pere Soler ha entrat a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, Ramon Tremosa ha entrat a ENA, Elena Massot ha entrat en Gas, per exemple.
Vàries coses. Abans d'entrar... Sí, aquí ja... A veure per on començaríem. Clar, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència...
És un organisme públic,
podria ser un organisme públic, per tant,
És un organisme públic.
És un organisme públic, per tant, la idea aquesta de estic allà dintre per controlar i no sé què, podria tenir una explicació, jo crec, perquè, insisteixo, és un ens regulador, al final.
És un ens regulador.
Per tant, escolta'm, de la mateixa manera que si... I després, en el cas de Calçada, és una... És fruit de la representació parlamentària que pugui tenir els partits que estan representats. Per tant, jo aquí faré una distinció entre la Comissió Nacional... No els conec a cap dels dos, però Comissió Nacional del Mercat i la Competència i Ràdio Televisió Espanyola, diguéssim, són ens públics en els quals jo crec que, independentment de si estàs d'acord o no amb l'estratègia, la idea de estratègica de dir no, hem de ficar els nostres allà perquè Gratin podria tenir algun sentit. Clar, al final, si tu ets conseller de Nagas o si tu estàs en el Consell d'Administració, has de defensar l'empresa. Has de defensar els interessos de l'empresa. I, per tant, clar, si l'ANC, per exemple, convoca una manifestació contra Renfe...
La mateixa lògica que has fet servir no serveix també, perdó, eh? No tinc un...
No.
És a dir, saber com funciona Renfe des de dins no ens interessa. Perquè, per exemple, jo abans deia, és que tinc la sensació que són uns ignorants i que no saben què poden fer i què no poden fer, si es pot fer o no es pot fer aquest traspàs. Si estàs dins, saps amb més raó què es pot fer i què no es pot fer.
Clar, però jo
és a dir, que aquest coneixement no ens pot aportar coses positives.
Jo crec que la gràcia de l'1 d'octubre i de tot el que va aportar l'1 d'octubre era que ja sabíem com funcionava. Que ja sabíem com funcionava.
Això ens havien dit, això ens havien dit.
Clar, era de dir, ei... que no hi ha res a gratar, que no hi ha res a fer. És a dir, però fins i tot en el cas que fos així, jo crec que Enagas, Renfe, són, vull dir, aquesta distinció i...
Bé, vull recordar que Enagas els varen massacrar tots. Quan en Montilla, l'expresident Montilla, va entrar al Consell d'Administració d'Enagas. És a dir, va ser un escàndol nacional, allò.
Va ser un escàndol nacional, però...
Perquè Enagas eren els senyors que varen liar-la allà a l'Ebre amb el magatzem aquell de gas i els terratrèmols que provocava. Oi, tenien vinculació directa amb el tema aquell dels terratrèmols que es varen haver de cancel·lar el projecte aquell de...
Jo, de totes maneres... De totes maneres... Sí, podríem entrar en la diferenciació de quin està més bé o quin no està més bé, però independentment d'aquesta distinció que jo crec que hi ha i potser l'haurien de desenvolupar més, jo no l'he estudiat en profunditat, em fa l'efecte que la representació, per exemple, insisteixo, la representació a Ràdio Televisió Espanyola sorgeix dels resultats electorals, de la representació política que tu tens en un òrgan que és el Congreso de los Diputados, igual que...
És com una comissió parlamentària.
És, com, és gairebé una comissió parlamentària, i per tant, ara bé, en Agas no és el mateix, això segur, i la setmana que ve podem recabar l'opinió d'experts. Dit això que tu dius, de que pot ser una estratègia per estar allà dintre i veure com ho podem fer i tal, en el cas que fos així, primer, una estratègia ha de poder ser explicada, una estratègia política ha de poder ser explicada políticament. Hòstia, que ens enterem per en Rufián o per un article de La Vanguardia, és un problema també. Quina mena de... O sigui, com és l'estratègia? O sigui, per exemple, la gent que està, aquest senyor que està a Renfe, que no, jo no el conec i no dubto, a més, ni de la seva expertesa i escolta'm, si està en l'ANC, del seu compromís amb la independència. Ara bé, quina és l'estratègia exactament? Perquè aquí nosaltres estem pensant, no, perquè potser està allà dintre. Escolta'm,
Que ens ho expliquin.
Que ens ho expliqui aquesta senyora que està en Enagas, que ens expliqui. No, estem en Enagas per, jo què sé... afeblir la situació, el pool energètic d'Espanya dintre Europa i obligar no sé què, el que sigui. El que crec que contribueix a una sensació de distància i d'estar fins als pebrots de tots és que la gent al final s'assabenta de que de cop en algun lloc s'ha decidit que una cosa que ja no es feia i que havia estat proscrita, torna. I jo recordo que en aquest país, escolta'm, potser sí que és una gran estratègia, però a mi em fa pensar, mentre no m'expliquin el contrari, em fa pensar més en Duran i Lleida que en una gran estratègia d'alliberament nacional.
Mira, aquí ara ho deien, no? Ara ho deien en el xat de YouTube. A mi ja em perdonareu, però posar persones en aquests llocs és tornar a fer de Convergència i Unió autonomisme pur. No podem fer res dins dels organismes espanyols de defensa.
No, a veure, jo he llegit, però clar, això com que no ens ho han explicat, no ho sabem. Jo he llegit que aquest nomenament de Renfe es va fer el desembre. Clar, si fa 3 mesos que han fet aquest nomenament i ningú ens ho ha explicat, és difícil de creure que sigui una gran idea i una gran proposta i una gran estratègia, perquè si no, algú s'hauria posat la medalla. És que clar, no, les dues coses no poden ser. O és una gran estratègia o ho amagues.
Però, bueno, sempre et poden dir que ho amagues per no desvetllar l'estratègia, però clar, ja ens han colat unes quantes d'aquesta
manera. Si fos una gran estratègia... Com que, a veure, jo com que el que digui La Vanguardia o el que diguin Rufián no li don credibilitat, és a dir, per molt que ho diguin Rufián, jo no em dedicaré a escampar les ocurrències d'en Rufián, jo el que he fet és anar a la pàgina web de Renfe i mirar qui era el Consell d'Administració de Renfe, i he vist que hi havia en Eduard Gràcia, i hòstia, doncs això és notícia, ja, aquest senyor està al Consell d'Administració de Renfe ja públicament. Per tant, vol dir que això en secret no hi estarà. Yeah. I per tant, com que això en secret no hi estarà, lo estrany és que no ho expliquis. Però clar, i a més, a mi em consta que una mica l'únic argument que en privat o mig en privat fan córrer des de l'entorn d'Eduard o des del partit que l'ha proposat és aquesta, no? És a dir, tenir algú en l'altre costat per treure'ls informació i tal. Vale, molt bé, d'acord. Quan en Duran i Lleida volia ser ministre, si l'haguessin fet ministre hauria tingut molta informació, perquè no el van fer ministre.
Mira, en Joan Galve és dels que defensa el contrari. Per què no podem entrar als organismes espanyols? Renfe, els jutjats, Mossos, sindicats, estan ple d'unionistes per incompareixença dels independentistes.
Ja, però... és a dir...
Per tant, vam tenir ministres del govern d'Espanya.
Clar.
En Pujol estava equivocat. Havia d'haver fet ministre en Duran i Lleida.
Clar, la qüestió és que si efectivament això és així i l'aposta de Junts és aquesta, jo crec que hauria de ser més transparent i dir, escolta'm, ara el que toca és això. És veritat, ens hem assabentat per en Rufián i per La Vanguardia. A mi hi ha una cosa que em preocupa, i és si això no s'explica, o sigui, per què no s'explica, quina és ben bé l'estratègia, perquè jo tampoc la veig per enlloc, perquè insisteixo, si efectivament Junts i Esquerra tenen el govern de l'estat espanyol agafat pels pebrots, si efectivament Junts té la força de fer seure a l'estat espanyol en una taula de mediació, si efectivament Junts té la capacitat i la fortalesa, com va dir Puigdemont, de anem a fer un acord inèdit des de 1714, necessitem un senyor en Enagas per tot això? Jo m'esforço molt en veure aspectes positius en moltes coses, perquè si no... En aquest cas, jo no veig res més que ens estan amagant l'ou.
No, no, i aquí hi ha una altra cosa, perdona, perquè sí. Això tu ja ho has dit abans. És a dir, quan tu ets el Consell d'Administració d'una societat anònima, se t'aplica la llei que regula les incompatibilitats, les obligacions, les restriccions dels administradors de les societats anònimes. Si tu ets membre del Consell d'Administració d'una societat mercantil, com és Renfe, per tant, en Eduard Gràcia és membre del Consell d'Administració d'una societat mercantil, la llei de societats mercantils li prohibeix un munt de coses. És a dir, ell no pot revelar l'estratègia industrial
ara
de Renfe...
Ara anava a dir, no pot anar a una reunió de l'ANC a explicar el que...
Ell podria acabar a la presó per revelar els secrets industrials de Renfe, per revelar...
Però això que esteu dient, per exemple, no justifica que no hagin fet ostentació d'aquests nomenaments?
El que passa, Txell, jo insisteixo que faig l'esforç de comprendre i a més...
Jo us entenc, però també veig... És a dir, ho veig... No, tinc dubtes al respecte. En aquest sentit, entenc que si tu entres a Renfe per saber què hi passa dins, no pots dir escolta'm, sí, hem col·locat una persona per saber què passa dins,
perquè no li
explicaran Txell, res.
Txell,
no?
Si Renfe té una relació amb l'Estat... tu no has de tenir un senyor en el Consell d'Administració. Tu tens presència en el Congrés dels Diputats. Si és veritat que hi ha una relació, no? És una empresa pública, no?
Depèn del govern espanyol.
Per tant, depèn del govern espanyol. Si tu, com a partit, participes del govern espanyol, si el govern espanyol existeix perquè tu li dones suport, és a dir, avui el govern espanyol que controla Renfe, que controla...
Aena,
que controla tot això, el govern espanyol aquest que té el control aquest existeix perquè tu li has donat els vots. Per tant, tu hauries de tenir tota la informació que vol i més. Per què? Perquè si no s'acaba el govern. És a dir, per entendre'ns, Junts, per saber què passa a Renfe, Junts, per saber què passa a Aena, ja té les eines. Les eines són que si no li diuen què passa a Renfe i què passa a Aena, poden fer caure el govern. Si efectivament, però no només per saber què passa, haurien de tenir la força, no només per saber què passa, sinó per fer que passin coses.
Exacte, aquest és el tema.
O sigui, per obligar el govern a que Renfe i Aena facin coses. Per tant, a mi aquesta explicació, Txell...
Us entenc, però també dic no només deu ser per saber què passa, sinó espero que l'Eduard Gràcia, sí, l'Eduard Gràcia, quan a Renfe s'hagi de votar si fan un TGV entre València i Barcelona, voti a favor de fer-lo, no? És a dir, espero
que
també...
El tema és
que això no es decidirà el Consell d'Administració.
Clar, això es decidirà
el govern.
Això decidirà Espanya. Això decidirà Espanya. I perquè no es faci o es faci, els vots ja hi són. Perquè el govern depèn dels vots de Junts. Per tant, la decisió política de fer aquest tren, és a dir, és el que diu en Josep, aquella decisió no la prendrà el senyor aquell en el Consell d'Administració. Aquella decisió la prendrà el govern d'Espanya. I el govern d'Espanya depèn de Junts. Per tant, escolta'm, i de veritat, espero que potser si algú de Junts escolta aquesta tertúlia i anem molt equivocats i estem sent... i anem despistats, jo espero que algú...
Demà faran una roda de premsa i ens diguin, explicaran aquell gran èxit que és tenir llocs a les empreses espanyoles.
I en Costa i en Fachín pues són dos indocumentats. Ja està.
A veure, clar, és a dir, aquí tot el dia ens, no, amb les picabralles aquestes, que, com dir, la crispació aquesta que hi ha aquests dies, és, per alguna manera, demostrar-nos que no són el mateix, no? Que n'hi ha uns que són millors que els altres, que ho fan millor que els altres, que aconsegueixen més coses que els altres. Jo, sincerament, entre posar els consellers de Rodalies a Catalunya, de la Generalitat, aquest 49% que anomenarà el govern d'en Salvador Illa, no? Que aquí també, a veure, parlem-ne d'això, eh? És a dir, quan es creï l'empresa aquesta que gestionarà Rodalies a Catalunya, que és el no traspàs aquest de tal... qui anirà al Consell d'Administració d'aquestos? Ah, això també n'hem de parlar. No? Quants llocs posarà Esquerra Republicana en aquest Consell d'Administració? Que ha pactat a canvi de la investidura del PSOE. Perquè, clar, ara en Rufián diu que Junts han posat no sé què els consells d'administració de les empreses espanyoles aquestes que gestionen les infraestructures. Bueno, i tu, quan es constitueixi aquesta empresa de gestió delegada de les Rodalies, tu posaràs la gent al Consell d'Administració d'aquesta merda empresa, sí o no? Per tant, les coses al seu lloc. Ara, posat tot damunt la taula, entre posar consellers d'administració que no pintaran res a la delegació de Rodalies a Catalunya, o posar gent al Consell d'Administració de Renfe Espanya, que ets un de 25, tampoc pinta res, políticament, la veritat és que és la mateixa merda, per mi, eh? Ah, i jo, el resum de tot plegat, el resum de tot plegat, és que no varen fer l'1 d'octubre per acabar així. Ja.
Parlant de consells d'administració i de consells de govern, ara que parlàvem de Ràdio Televisió Espanyola, també hi ha una diferència. És a dir, ostres, mira, et deixen seure en el Consell d'Administració de Renfe, però no podràs fer res perquè no tens suport polític, no tens res, i només el màxim que estaràs és allà figurant. En canvi, per exemple, quan veus com funciona el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, allà sí que en teoria hi ha una majoria, bueno, en teoria no, una majoria de gent designada per Junts i Esquerra, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha convertit en el cavall de batalla de l'espanyolització d'aquest país. Què ha passat aquí? És a dir, entrevistes a Susana Griso, entrevistes a Belén Esteban, el català reculant a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals... clar, ells sí que aprofiten els seus llocs. O sigui, fixa't, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el PSC és minoria. Ara, la tele més socialista i espanyola de les últimes dècades és avui. I mira què es diu, eh?
La corpo la presideix...
una persona d'Esquerra Republicana.
I amb Junts fan majoria absoluta del Consell d'Administració.
Doncs com pot ser que la televisió catalana hagi, diguéssim, comprat absolutament el marc de la despolitització, de l'espanyolització, del blanquejament, ho vam parlar la tertúlia passada, del blanquejament de la repressió...
El van comprar molt abans que el PSC arribés a la presidència de la Generalitat. És sí, a dir, sí, que fa molt de temps que el van aplicar.
Per això mateix, que, és a dir, la majoria que es va fer el 2021 amb el govern de Pere Aragonès, on... la majoria dels nomenaments es van fer Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. O sigui, si tan malament han anat els nomenaments d'una cosa que controles, els nomenaments en on tens un entre 25 ja no et vull...
És que, a més, la corpo, que jo sàpiga, la corpo des de que existeix, hi ha hagut una majoria catalanista, nacionalista, sobiranista, independentista. Mai hi ha hagut... fins i tot ni ara que hi ha un Parlament espanyolista, de majoria espanyolista, a la corpo segueix havent-hi una majoria independentista, però no es nota res
perquè ha de ser inclusiva i neutral. Bueno,
perdó. Aquest noi... no, potser si no hi fos es notaria més encara, diguéssim, però podria ser pitjor, no? I per tant ens hem de conformar amb una merda punxant un pal.
Però una cosa és la corpo i l'altra, bueno, a mi em queda una mica lluny perquè era molt petita, però sí que tinc el record que sempre s'havia dit que els treballadors de TV3, és a dir, a veure com ho explico, que soni incorrecte, perquè ja et dic...
Que soni incorrecte, no, que soni incorrecte.
No, perquè jo era molt petita i no ho vaig viure, per tant tampoc puc parlar amb molta propietat, però... Perdoneu, estic espessa. He dit al principi que tenia migranya i ahir no s'ha notat fins ara, però ara s'ha notat. Que quan el govern de Pujol, sempre deien que Pujol no li agradava TV3 perquè molts treballadors de TV3 eren socialistes i considerava que certes notícies, els informatius de TV3 eren massa socialistes.
Tot govern... O sigui,
tot, si segurament el... tot govern no li sembla bé mai cap informatiu.
Per això, si el país aconsegueix tenir una televisió i uns mitjans públics mínimament independents, ja no dic independents, dic mínimament independents, sempre molesta. Sí, vull dir, per poc que facin, sempre molesten.
De sí, fet, sí, és bon senyal, en realitat.
Dit això, que molesti no ha de ser prova de res.
És que ha de molestar el govern, el que no ha de molestar és el país.
Clar.
És a dir, que la
que molesti el govern està bé.
Que la televisió, els informatius incomodin el govern està bé. El que no se sosté per enlloc és que ens facin sentir vergonya a la gent del país, que la pagam en aquesta tele.
Dit això, crec que això que tu has dit, aquesta idea de que per allà hi ha molt infiltrat, no? Que era el que tu deixaves anar, o el que es deixava anar en aquella
no,
època.
Jo ja et dic, jo fora de mi, no mirava altres notícies d'aquella època, per tant,
a mi
no
em sembla que potser estem en una situació inversa. És a dir, a TV3 em consta que hi ha molta gent que té el país al cap, que treballa pel país, que se la va jugar, que se la va jugar el 2017 i el 2018, quan l'agressió contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els mitjans era brutal, brutal. Jo recordo vídeos de Lluís Caelles entrant en directe a l'esperpento de Susana Grisont, es demanava gairebé amb destrals la intervenció de TV3 i el tancament de TV3. No? Periodistes demanant coses així, brutal, i va haver-hi una reacció dels professionals de TV3 que van... I, de fet, fixeu-vos que el govern de Rajoy no es va atrevir.
No es va atrevir.
No es va atrevir a aplicar el 155, i això no és gratuït. És veritat que havia tot el país allà, però també dintre de la corporació hi ha gent, i encara hi és, que es creu el país. Ara passa una mica al contrari. Tots aquests topos són els que ara manen. Topos en el sentit de dir, ostres, o sigui, treballen per Espanya, treballen per la monarquia espanyola i treballen pels del 155. Treballen pels del 155. El 155 no es va aplicar i aquesta gent ha aconseguit. Ara, és molt bèstia saber que el Consell de Govern té majoria nomenada i aprovada per Esquerra i Junts.
En el xat, la setmana passada ja algú ja ho deia, diu que s'hauria de convocar manifestacions davant de TV3. Avui també diu l'Esteve Puig, no voleu promocionar manifestacions contínues a TV3?
El què?
Jo soc periodista, no convoco manifestacions. Això el Costa, que forma part de l'Assemblea, Costa.
Bueno, jo quan explico coses, i avui havíem de publicar un vídeo sobre l'informe de la sindicatura sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on es demostra que els nomenaments dels directors de TV3 i de Catalunya Ràdio deixen molt que desitjar, jo quan ho explico avui en la tertúlia, o quan faig tuits, o quan faig la meva activitat, no convoco directament una manifestació, però crec que dono eines i coneixement o comparteixo informació que a tots plegats ens hauria d'ajudar a articular-nos. Hi ha una manifestació contra Renfe, crec que el 5 de...
I aquest dissabte també, el 22 i el 5 d'abril.
I el 5 d'abril, i bueno, escolta'm, si s'ha d'anar, se va.
Doncs ho hem deixat aquí, perquè l'Aleix fa rato que m'està fent així, diem a Txell, fixa't que ets l'hora. Sí, ens hem passat 2 minuts, Aleix, perdona'ns. Ens veiem la setmana que ve, no abans, sense dir... M'ha fet dimissió, jo pensava que avui dimitiria, però encara no. Fins la setmana que ve.